Convergència Democràtica, com dèiem, i també per Demòcrates de Catalunya i Reagrupament. Després de la creació de la nova marca, Democràcia i Llibertat intentarà ser, com ja va ser Convergència i Unió ara fa 4 anys, la força més votada a Catalunya, i ho planteja tot des de diversos fronts oberts, sobretot el de demostrar que els seus dirigents continuen sent els encarregats de liderar el procés sobiranista i mostrar força de cara a les negociacions aquí a Catalunya entre Junts pel Sí i la CUP. En qualsevol cas, OMS i els seus col·laboradors, els membres de les llistes, es presenten com els principals dirigents que poden garantir el procés d'independència de Catalunya. I avui ens acompanya com a representant de les llistes de Democràcia i Llibertat Miquel Puig, doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, on va ser professor durant 4 anys, i després també amb càrrecs en anys passats dins l'administració pública. És un home que va estar vinculat al Departament d'Indústria de la Generalitat com a director general i com a secretari general de departament. El 1993 va ser el primer president del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació. Ha estat l'únic director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals nomenat per consens al Parlament de Catalunya. Ha estat director general d'una empresa d'infraestructures aeroportuàries amb seu a Londres i ha col·laborat amb empreses de capital risc. Des de 2014 és el director general del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya. El saludem ja, senyor Miquel Puig. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda, moltes gràcies.
Vostè, per tant, és un dels membres de la llista de Democràcia i Llibertat a Barcelona amb certa experiència política i de gestió i d'empresa, també, oi?
Sí, més de gestió i d'empresa que política. Política, jo sóc regidor de l'Ajuntament de Falset, però això és, podríem dir, la campanya electoral, doncs és una cosa molt, molt modesta. A més, jo no visc a Falset i, per tant, hi passo els caps de setmana, però no hi visc. Per tant, jo no he viscut aquella campanya d'una manera intensa. O sigui que, en realitat, aquesta és la meva primera campanya, no? Uh-huh. O sigui, experiència política limitada.
Limitada.
Jo he gestionat bastant en el món públic i en el món privat, això sí.
També ens acompanyen i els saludem, d'una banda, Xavier Puigdollers, president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort, advocat i professor de la Universitat Abat Oliva, també exdirector d'Afers Religiosos de la Generalitat. Bona tarda, senyor Puigdollers.
Hola, bona tarda.
I també compartim taula avui amb el president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel, Toni Florido. Bona tarda, senyor Florido.
Hola, bona tarda.
Vostè, tot i que també és militant de Convergència, no va a les llistes de Democràcia i Llibertat aquesta vegada, no?
No.
Molt bé, molt bé. Senyors, anem a entrar en matèria. Democràcia i Llibertat, com afronta aquests comicis, senyor Puig? Amb quina ambició, amb quins objectius?
Bueno, jo crec que els objectius de Democràcia i Llibertat són representar una part molt important de l'opinió pública catalana, que fonamentalment és la que s'ha manifestat a favor de la independència de Catalunya. I això per una banda, i per altra banda una visió de centre, no? Perquè bueno, doncs així com Junts pel Sí era una coalició més ampla, ara doncs, aquesta coalició no s'ha repetit, el que ja és una coalició fonamentalment bueno, entre aquests partits, no? Entre Convergència Democràtica, Demòcrates i Reagrupament, i el que aspirem és això, és a representar aquests interessos. Com més forts siguem, més fàcil serà pactar una independència de Catalunya, i per altra banda, com més forts siguem, més serem capaços de defensar el que considerem que són els interessos de la gran majoria dels catalans, que són pues, fonamentalment la prosperitat del país i, per tant, apostar per la productivitat, per les inversions productives, apostar per l'equitat, és a dir, per fer els possibles perquè les enormes desigualtats que s'han format a Espanya pues, es desfacin, i per un país més democràtic. Nosaltres, una de les crítiques que li fem a l'Estat espanyol és el dèficit democràtic, no? I, per tant, nosaltres el que volem és no sols construir una Catalunya més pròspera, més equitativa i més democràtica quan puguem, sinó, de moment, defensar els interessos dels catalans per tal que Espanya sigui d'aquesta manera mentrestant.
Per tant, senyor Miquel Puig, canvien moltes coses en relació amb el que han estat les últimes convocatòries electorals espanyoles, en què Convergència, amb Unió encara al costat, ara no és així, es presentava com una força que podia influir en la governabilitat, que podia ser important al Congrés i al Senat, defensant els interessos de Catalunya, però dins d'Espanya. Ara l'escenari canvia i, per tant, això pot tenir data de caducitat, fins i tot, si vostès volen arribar a la independència.
Bueno, efectivament. En primer lloc, jo no estava en aquelles candidatures de Convergència i Unió, ni potser tenia sentit que hi hagués estat, no? Ara m'han convidat a participar-hi, jo m'hi presto, perquè crec que el moment històric és molt interessant, i, per altra banda, perquè crec que a Catalunya li convé una força de centre potent, com a tots els països, i bueno, doncs entenc que aquesta coalició no deixa de ser una coalició que representa aquest món, no? el món del centre. Sí, home, nosaltres, òbviament, aspirem a que Catalunya sigui independent el més aviat possible, però també, per part meva, sense presses. Vull dir, sense presses vol dir que quan el poble, en el fons, vulgui, no?
Per tant, vostès contemplen un escenari en què potser no es fa una independència a 18 mesos vista amb l'escenari que tenim al Parlament.
Jo què sé.
Ja es veurà.
Jo parlo, entengui, jo he donat una opinió personal, no?
Sí, sí.
Jo crec que cadascú pensa el que pensa. Aquí es va fer un full de ruta que parlava de 18 mesos, però que estava condicionat a uns resultats electorals que van ser extraordinàriament positius, però no van ser tan extraordinàriament positius com haguéssim desitjat, no? I jo crec que això, pues, després s'ha vist, no? Que això, pues, ha posat moltes dificultats. Jo, personalment, jo crec que això de posar-se terminis, em penso que és embolicar-se un mateix. Aquest tema s'ha de fer tan aviat com es pugui. I tan aviat com es pugui vol dir quan el poble vulgui. Perquè Catalunya serà independent si el poble català ho vol i quan el poble català ho vulgui. I el poble català, insisteixo, va pronunciar-se, doncs, molt favorablement a favor de la independència, però no prou favorablement a favor de la independència. I jo el que crec és que a partir d'ara totes les eleccions seran analitzades o seran jutjades en clau plebiscitària, no? A partir d'ara jo crec que totes les eleccions es dirà quants són els independentistes, quants són els no independentistes i quants són els migpensionistes, no? Ja està, i el poble s'anirà pronunciant.
Bé, doncs, a banda d'aquestes qüestions, senyor Puigdoller, senyor Florido, volem fer algun comentari o alguna pregunta, per això també estan aquí a l'estudi. Senyor Florido, si vol.
Sí, aquestes eleccions, des del meu punt de vista, són molt importants. El que passa que, com que hi ha una... som en una situació estranya aquí, on encara no tenim govern, a mi m'agradaria saber com veu vostè aquesta circumstància de cara al que és la campanya electoral i els resultats que s'hi puguin produir. Hi ha una assemblea convocada de la CUP per després de les eleccions. Creu que, segons el resultat, aquesta assemblea pot tenir es pot decantar més favorablement a tenir un govern de forma més o menys ràpida, o ens ho abocaríem a unes eleccions al març? Ja sé que això no ho sap vostè, ni
no,
ho sap
no,
ni,
no, 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 no sols no ho sé, no sols no ho sé, sinó que, a més, des del dia 27S he sentit molts pronòstics, tant en un sentit com en un altre, per part de persones, doncs, en fi, amb experiència, persones que diuen que han seguit processos polítics, etcètera, i veig que en general s'han equivocat. I, per tant, doncs, jo no m'atreveixo a pronosticar. Però haig de dir una cosa, eh? Jo crec que aquest tema... A veure, jo comprenc que periodísticament té molt d'interès. Per a qualsevol persona interessada per la política té molt d'interès, no? Però jo crec que pel que és la història de Catalunya, si ara es forma govern o no es forma govern, jo crec que tindrà una importància relativa. És relativa, perquè, bueno, doncs, si hem d'anar a eleccions, anirem a eleccions. I jo crec que no hem de tenir por d'anar a eleccions, no? Bueno, les decisions, quan són incapaços de prendre els polítics, perquè no es poden posar d'acord, doncs les pren el poble. I tal dia farà un any. Ara, home, que seria negatiu? Sí, seria negatiu, perquè jo crec que el poble ha donat un mandat a una sèrie de partits, no? I aquest mandat part d'aquest mandat és dir, poseu-vos d'acord, no? Jo crec que el poble sempre diu, poseu, si no dona una majoria absoluta, està dient, poseu-vos d'acord. Home, si els polítics no es poden posar d'acord, no deixa de ser un fracàs. Ara, insisteixo, no crec que sigui un fracàs dramàtic, ni molt menys, ni molt menys. Jo crec que el que importa és el corrent de fons.
En qualsevol cas, un resultat molt positiu, o més positiu del que donen les enquestes per a Democràcia i Llibertat, pot tenir una influència en aquesta decisió de la CUP, creu vostè, o va totalment al marge?
Ni idea. Jo, francament, en general, com pensen els polítics, em costa entendre-ho. Són persones molt intuïtives, en fi, i els, particularment els polítics de la CUP, per mi em són completament desconeguts i, per tant, no m'atreveixo a pronosticar en absolut si això pot tenir un impacte o pot deixar-lo de tenir.
Senyor Puigdollers.
Sí, jo, ja que estem en aquest tema, li he plantejat també una qüestió amb això, el tema electoral. Bé, portem ja uns mesos en aquest procés electoral, des de setembre que havíem tingut unes, i a partir d'aquí continuem en la mateixa tònica, no?, ara és el moment de decidir, ara és el moment de fer. Una resolució, una decisió de tanta transcendència com és la independència costa. I s'ha de fer en la col·laboració de tots i s'ha de fer, segurament, qui arriba a la conclusió de que és la solució bona pel país, ho fa racionalment, pensant que realment és en diversos motius. Donar el pas és amb il·lusió i al final fins i tot una certa rauxa. No? De dir, vinga, va, perquè saps que hi ha un risc en moltes coses, ho has de fer. I això crec que s'havia anat fent en els mesos anteriors, i aquestes diverses manifestacions del poble, anem a dir, dels 11 de setembre, que anava sumant. No? Ara bé, després del resultat de l'altre dia, que el govern encara no... Allò està causant una certa sensació de desengany. El full de ruta que citava abans. Però la candidatura s'ha trencat. O sigui, la candidatura del 27 de setembre, que anava Esquerra, Convergència i diversa... La societat civil, això es trenca i es fan dos candidatures. Però aquests dos candidats que van per separat continuen junts negociant amb la CUP.
Sí.
És a dir, i formaran govern, si tot va bé, junts, però separats. O sigui, aquí junts, allà separats. Això de vegades costa d'entendre.
Com
no?
S'articula això?
Dir, aquesta
sí, costa d'entendre. Home, costa d'entendre, evidentment.
Enemigos, no?
Costa d'entendre, però, en primer lloc, home, segurament a mi m'hagués agradat més que Junts pel Sí s'hagués presentat en aquestes eleccions. Molt bé, d'acord. No s'ha presentat per les raons que siguin, que els partits hauran jutjat. Però, en primer lloc, jo crec que nosaltres, tot el que sigui la cultura de pactes, és una cultura positiva. I, per tant, doncs ara es van fer aquells pactes, ara s'han de fer aquests. Si es poden fer, fantàstic, i si no, mala sort. Jo crec que la cultura de pacte és una cultura positiva, i a més que els catalans sempre hem reivindicat com una cosa molt nostra, no? La capacitat d'arribar a pactes, que vol dir que no som amics per sempre. Un pacte és un pacte, vol dir que ens posem d'acord per una determinada cosa. Jo respecto que els teus interessos i les teves ambicions són diferents que les meves, però convenim que en aquest punt concret nosaltres ens posem d'acord per això. Jo crec que això és important reivindicar-ho, i que un pacte no vol dir un matrimoni, és un pacte, purament. Això és la primera cosa. I en segon lloc, el segon tema, que és el desànim, podríem dir. A veure, mirem en perspectiva. L'independentisme és una cosa que ha crescut en 4 anys d'una manera extraordinària. Extraordinària. Ningú no es podia imaginar fa ni 4, ni 3, ni 2 anys que arribaria a on ha arribat. Home, que en un moment determinat, després de 4 anys d'un creixement i d'una eufòria extremada, s'arribi a una situació de parada, home, no sols és natural, sinó que és esperable, no? Perquè les coses no poden créixer indefinidament. Jo crec que arriba un moment en què per qualsevol motiu que pot haver estat, que el resultat no ha estat el que s'esperava, no? El que calia. Bueno, doncs hi ha una parada. Aquí la qüestió és que sigui una parada per prendre forces, no per retrocedir. Jo, de tota manera, he de dir una cosa. Si algun independentista es desanima perquè el resultat no és el que era o perquè no hi ha un pacte en un moment determinat, home, és que llavors és molt poc seriós, perquè, com vostè molt bé ha dit, això de la independència és una cosa molt seriosa, és una cosa que no sols ha de sortir del cor, sinó que ha de sortir del cap. Jo crec que l'independentisme, els independentistes, jo sóc un independentista, hem de demostrar moltes coses, és a dir, fins que el poble realment digui sí, volem la independència d'una manera clara, jo crec que els líders de l'independentisme, els que vulguin dir jo et vull portar a aquesta situació, hem de demostrar moltes coses, no sols del model de país que volem construir i la nostra capacitat per gestionar-ho. I, per tant, a mi em sembla força raonable i fins i tot higiènic que el mateix poble digui, bueno, ara, escolta, demostreu això de que sou capaços de posar-ho. Us he donat un vot molt favorable, però no prou. A veure si sou capaços de... Com ho gestioneu, això, no? Jo crec que això és saludable. És saludable. És un procés, com tots els processos importants, s'han de fer calmadament. Era molt bonic, han estat 4 anys fantàstics, evidentment, però fins i tot d'una manera assenyada has de pensar, és lògic que hi hagi parades, reflexions i que això prengui el seu temps. Perquè si no, és anar massa de pressa, no es poden fer bé les coses.
Avui ens acompanya en el Mirador de l'Actualitat el número 5 de la candidatura de Democràcia i Llibertat a les llistes de Barcelona, coalició amb Convergència Democràtica, Demòcrates de Catalunya i Reagrupament. Ell és Miquel Puig i acompanya la candidatura, com en dèiem, com a número 5 per Barcelona, liderada per Francesc Homs. Bé, en el programa ja ens ho ha comentat una mica el senyor Puig, els greuges de l'Estat amb Catalunya, el full de ruta cap a la independència i l'agenda de negociació espanyola, i també el país que estem construint. Tot això amb la mirada posada, en aquest cas, a Madrid. L'agenda de negociació, com creuen vostès que s'ha de portar? Perquè s'ha parlat molt aquests últims mesos, senyor Puig, i també senyor Florido i senyor Puigdollers, perquè s'ha parlat molt, deia, en la línia que el diàleg pot arribar després d'aquestes eleccions, en funció de com vagi l'escenari, un escenari segurament sense majoria absoluta, i amb pactes.
A veure, és evident que a l'altra banda, no?, a l'altra banda de la taula, hi ha molt poques ganes de parlar. Ahir es va veure, ahir en el debat entre Rajoy i Sánchez, per més que el moderador insistia parlem de Catalunya, al final no es va parlar pràcticament res.
Es va parlar un minut, més o menys.
Una cosa tremenda, o sigui, es va manifestar que hi havia molt poques ganes de parlar d'aquest tema, I no res a dir, no res a dir sobre aquest tema. Per tant, és un tema que incomoda enormement. Incomoda enormement, és lògic que incomodi, perquè des del punt de vista de la mentalitat de l'Estat espanyol és un tema ofensiu. És a dir, que una part dels espanyols diguin volem marxar és molt ofensiu. Molt més ofensiu que el que va ser-ho a Gran Bretanya quan uns escocesos van dir volem marxar, allà no... Segurament que algú s'ho va prendre com una ofensa, però, per descomptat, no va ser el sentiment dominant ni el que els va transmetre. El que els va transmetre és, ens sap greu, o ens sabria greu que marxéssiu, creiem que no us convé, i, per tant, anem a... Però, si voleu marxar, marxeu. I, per tant, ara el que ho tractarem serà de convèncer-vos de que no heu de marxar, no? La reacció espanyola és una reacció molt més d'ofensa, ens sentim ofesos perquè això sigui així. Això és una reacció, doncs és una reacció, clar, que ho fa tot molt difícil, no? I la segona, evidentment, és l'interès. És a dir, clar, des d'un punt de vista econòmic, a Espanya no li convé gens que marxi a Catalunya. Per tant, aquí hi ha dos raons per les quals aquest tema no hi ha ganes de parlar, no?
Però creuen vostès en un diàleg?
Bueno, cal,
l'hem de forçar. Amb el grup parlamentari que
l'hem
formin,
de forçar, l'hem
sigui de forçar. 7, de 8, de 9...
Depèn dels resultats, depèn dels resultats. Espanya és un país democràtic, evidentment, som molt crítics, molta gent som molt crítics amb la qualitat d'aquesta democràcia, però és evident que és una democràcia. Espanya és un país democràtic, Espanya està a la Unió Europea, i dins de la democràcia i dins de la Unió Europea només hi ha una manera d'acabar resolent una força popular, si és molt forta, que diu nosaltres volem marxar d'aquí. I aquesta manera és votant. Ells evitaran, per tots els mitjans, que es posi de manifest aquesta força, no? Però ja he dit abans, a partir d'ara, totes les eleccions seran llegides en clau plebiscitària. I, per tant, si d'una manera reiterada i progressiva una majoria de catalans es manifesta a favor d'opcions independentistes, aquest diàleg haurà d'acabar. Per què? Insisteixo, perquè Espanya, per molt que aquest tema li desagradi, l'incomodi i no li convingui, és un país democràtic.
Senyor Xavier Puigdollers.
Sí, dintre d'aquestes qüestions, una altra cosa que preocupa, jo crec, a la gent, i d'una forma especial, jo diria, al sector del món social, les entitats que pateixen molt, és la situació futura. I dintre d'aquest pacte, una de les coses que es diu que es fan és un pla de xoc. Sí. Per la qüestió social.
El pacte Junts pel Sí, CUP.
És de les coses que diuen. Sí. Clar, evidentment, des del carrer un no té més notícies que el que surt a la premsa. No? Però, clar, des de fora, des del carrer, diuen, bueno, ara resultarà que podran trobar diners per resoldre el tema quan estem tots ofegats i realment fa molt temps que es diu que si la situació social de les persones més necessitades es manté, és gràcies precisament a la participació de la societat civil que està allà darrere en les mil i unes ONGs col·laborant, Càritas, la primera i molts dels més. Ahir vèiem la qüestió aquesta de la marató, és a dir, la generositat hi és. És a dir, aquest pla de xoc serà real? Vull dir, realment això es pot parlar o només és perquè quedi la marca dita?
A veure, jo només puc parlar com a ciutadà, eh? Jo estic en aquesta candidatura com a independent. A mi m'han convidat a participar-hi i concretament m'han convidat els demòcrates, eh? Els del Partit Demòcrata, o Demòcrates per Catalunya. Són ells els que m'han convidat a participar-hi. Per tant, jo participo en aquesta candidatura. No tinc res a veure, excepte que sóc un ciutadà interessat per la política, no?, amb les negociacions que pugui tenir Junts pel Sí amb les CUP, no? Ara, per tant, parlant ja com a ciutadà, eh?, com a ciutadà, home, a mi em sembla que és lògic, atesa la situació a la que s'ha arribat, que un pla de xoc, unes mesures contra la pobresa siguin prioritàries, però a mi em sembla el mateix que vostè, és que la Generalitat està absolutament escanyada, està absolutament... Vamos, està vamos, només
això
pot pagar,
és el que s'ha dit sempre.
Només pot pagar les factures que li deixa pagar el Ministeri d'Economia, sí, i Hisenda, no? Ai, perdó, el Ministeri d'Hisenda, no? És a dir, que jo crec que és positiu, perquè és una manifestació de voluntat, és possible que algunes prioritats es puguin canviar, però no ens enganyem, la Generalitat està arruïnada completament. Curiosament, hi ha una cosa curiosa, que això ho va destacar el president Rajoy ahir a l'entrevista, no? Va dir que nosaltres estem donant suport als serveis socials, quan el Pedro Sánchez li recriminava la crisi dels serveis socials, de tot el que és l'estat del benestar, l'ajut, podríem dir, a les persones més necessitades. Ell va dir, home, nosaltres amb el FLA donem suport a les autonomies, que són les que gestionen aquest tipus de projectes, no? I va dir concretament Catalunya, València, Balears i Múrcia, que són les comunitats mediterrànies, que són les que manifestament són objecte de discriminació negativa per part de l'Estat. No? Des de sempre, no és un tema català, és un tema del Mediterrani, no? I això es nota tant en el finançament de les autonomies com en l'eix mediterrani. En general, sempre hi ha una tendència de l'Estat a frenar tot el que és el Mediterrani, perquè hi ha una certa por a l'Estat que el Mediterrani és la zona més dinàmica i que s'escaparia, no? En comptes de considerar, home, el Mediterrani podria ser el tractor d'Espanya, ells tenen por de que el Mediterrani, si creix massa, tindrà tendències, podríem dir això, secessionistes, no? I, per tant, sempre hi ha un fre a les autonomies. I és curiós precisament això, no? Les comunitats més endeutades, les que estan arruïnades, les que necessiten el suport de la tresoreria de l'Estat, són Catalunya, València, Múrcia, Balears.
Passen 3 minuts i mig de 3 quarts d'8. Recordem, amics oients, que ens acompanya avui en el Mirador Miquel Puig, número 5 de Democràcia i Llibertat a la circumscripció de Barcelona en aquestes eleccions el 20 de desembre. També és amb nosaltres l'advocat i professor de la Universitat Abat Oliva, Xavier Puigdollers, i el president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel, Toni Florido. Senyor Florido, vostè té la paraula, si vol.
Sí, ahir vam veure com els dos candidats a governar a Espanya es van esbatussar en directe, a ulls de tothom. L'únic moment on es van posar d'acord va ser quan van decidir no parlar de Catalunya. Se'ls hi va demanar quina proposta tenien pels catalans que ens hem manifestat clarament per un canvi de relació amb Espanya. Majoritàriament molts volem la independència, i aquí es va ser l'únic moment que van decidir no donar cap proposta. I, de fet, això em recorda, i ara el que estàvem parlant, amb el FLA. El FLA és un mecanisme per transmetre uns diners directament
de l'Estat a les comunitats autònomes quan falta aquesta liquiditat,
sí,
en les autonomies.
Però en el cas català s'ha fet una discriminació. És l'únic moment en el que de la història de la democràcia que no es fa el cafè per tothom, és en aquest sentit que demana a Catalunya que compleixi unes condicions molt específiques. I clar, també per altra banda, i a nivell intern, demanem que es faci un pla de xoc amb una Generalitat en fallida.
Arruïnada, sí.
I avui...
Avui s'han prorrogat els pressupostos, precisament.
Sí, però avui els ciutadans de Barcelona han hagut de patir l'enèsima aturada del servei de Rodalies. El servei de Rodalies que està infradotat econòmicament, infraestructura... Vull dir, és un desastre. No sé, amb aquest escenari, anar a Madrid a parlar amb qui no et vol fer cap proposta política i amb qui no compleix cap dels compromisos ferms, com són el d'inversió en Renfe. Amb quin ànim hi podem anar? Com podem
aconseguir... Una mica crític, amb la presència
gran,
de...
Amb un gran sentiment de deure, no? Perquè jo realment això ho vaig estudiar de petitet, no? Que això d'ocupar càrrecs públics és un servei, podríem dir, a la col·lectivitat, no? Home, molt sovint no és aquesta l'opinió popular, no? Però en el meu cas puc assegurar que si jo m'he ficat en aquesta aventura, he acceptat estar en aquesta llista, i si surto elegit diputat, realment serà per una manifesta voluntat de servei a una col·lectivitat que té, doncs, uns interessos, que té una voluntat, i que algú ha d'anar a Madrid a defensar-ho. Ara, sí, és evident que no és allò que no se'ns rebrà segurament amb llorers i amb lloances, i el diàleg no serà fàcil, perquè anem a fer una cosa ingrata, que és això, demanar... La cosa petita és demanar unes inversions a Rodalies que en altres punts d'Espanya s'haguessin fet 3 o 4 o 5 vegades, però que aquí no s'han fet, i, per altra banda, parlar de la independència, que és una cosa que ja es va veure ahir, que ganes de parlar-ne...
També ingrata, d'una altra manera.
També, exactament. Però, bueno, doncs això hi anem.
En tot cas, vostès, des de Democràcia i Llibertat, i ja, si li sembla, per tancar el tema de la independència en si mateixa, veuen viable altres opcions, ja no diríem terceres vies, però altres opcions dintre d'una taula de negociacions, si hi hagués una voluntat de dialogar sobre el problema polític, més enllà de la qüestió, doncs, del marc jurídic, de la Constitució, de la sobirania...
A veure, jo el president Mas, jo crec que sempre ho ha dit, jo realment, en aquest cas concret, no tinc una obligació jeràrquica amb el president Mas, que al final és el president d'un partit i d'una Generalitat. Jo no estic ni en el partit ni en la Generalitat.
President, no? En funcions, a més ara.
Efectivament. No, però deixant de banda això, que vull dir que no ho dic com a una qüestió jeràrquica, jo crec que ell ho ha deixat molt clar i crec que està absolutament en l'encert i, per tant, combrego amb ell 100% en aquest assumpte. Ell ha dit... Nosaltres no hem de fer propostes. És l'Estat el qui les ha de fer. L'Estat té un problema, que és que, com a mínim, 2 milions de catalans han deixat clar que volen marxar. Això, a qualsevol estat del món, això és un problema de primeríssima magnitud, que és inconcebible que dos candidats a presidència del govern ignorin aquest assumpte. És a dir, no és el tema del Mas o... No, són 2 milions de ciutadans...
L'han ignorat en un debat de 2 hores.
Bueno, efectivament.
No vol dir que l'ignorin.
No,
sens dubte. Ja l'hem entès, ja l'hem entès.
Perdó,
sí.
Volia dir...
En un debat públic. Sí,
no?
sí.
Home, que 2 milions de ciutadans vulguin marxar, això és un problema importantíssim, no? I, bueno, jo crec que això justament és el que no es pot ignorar de cap manera.
Bé, doncs podríem seguir plantejant moltes qüestions, però si li sembla parlem de possibles escenaris, sobretot si mirem els resultats a Catalunya. Vostè que ha dit que es miren molt els processos electorals ara en clau plebiscitària. A Catalunya hi ha una mena d'empat tècnic a 4 en les enquestes. A 4 em refereixo a Democràcia i Llibertat, Esquerra Republicana, Ciutadans i En Comú Podem. Algunes, fins i tot, si comparem o contrastem dades, podria ser guanyadora qualsevol de les 4, o si no qualsevol, que totes tenen opcions, vaja. Vostès
sí, bueno,
aspiren a guanyar amb aquest espai
tècnic.
Home,
naturalment, un surt a
guanyar. Segur que em dirà que sí, no?
Home, un surt a guanyar, naturalment, però bueno, després serà el que no el que Déu vulgui, sinó que els ciutadans vulguin, no?
I Democràcia i Llibertat, perdoni, farà una interpretació sumant sobre els 44 escons que es decideixen a Catalunya al Congrés.
I jo què sé.
Sumant si hi ha 22 o més de la independència, per exemple.
Jo crec que això ho farà tothom.
Tothom ho suma.
Jo crec que sí, jo crec que tothom sumarà, no? Sumarà per afinitat. Sempre s'ha sumat esquerres dretes, sempre s'havia sumat espanyolistes catalanistes, ara se sumarà, sens dubte, independentistes.
Independència o no.
Independentistes, no independentistes, vull dir, unionistes i mig pensionistes, no? Jo crec que això és inevitable fer-ho, no? Ara, escolti, jo no sé, ja cadascú farà la seva lectura, no? Nosaltres a què sortim? Home, òbviament, a guanyar, no sols perquè, home, un surt a guanyar sempre, no?, sinó, a més, perquè creiem que el que més li convé a Catalunya, però és la nostra opinió, òbviament, és una opció com la que nosaltres representem, que és una opció independentisme, d'un independentisme tranquil, d'un independentisme dins de la llei, d'un independentisme, ja dic, amb inseguretat jurídica, i, per altra banda, la defensa d'un model de societat que creiem que és el millor model que hi ha, que és el model, per entendre'ns, per dir-ho curt, el model europeu, no? Un model d'economia social de mercat, no? És una economia de mercat amb una intervenció pública perquè els beneficis arribin en la mesura del possible a tothom, no?
I com que previsiblement es trencarà el bipartidisme, segurament el senyor Puigdollers i el senyor Florido estaran d'acord amb això, ja no tenen els partits nacionalistes tanta càrrega de poder ser decisius en hipotètics pactes de govern, perquè aquí hi ha Ciutadans, hi ha Podem...
És difícil.
És més difícil, sí, amb aquesta fragmentació. Sí, sí, sí. Més... Això els alegra o els preocupa? Que els ignorin una mica,
home,
amb aquests clar, resultats.
Sí, clar, clar,
suposo... A vostès i a Esquerra, per exemple.
Suposo que ser diputat en una circumstància en què la teva, el grup, és decisiu per formar majories, però, home, doncs és una cosa més agraïda que ser un grup en el que no és decisiu per formar el govern, òbviament, i per tant, doncs, òbviament, jo preferiria aquella circumstància. Però ja ho dic, potser jo estic aquí precisament perquè és un moment difícil, no? I perquè crec que ara és un moment en què tots els que ens interessa la cosa pública, el que ens interessa més enllà dels nostres interessos particulars, doncs els interessos col·lectius, és un moment, doncs, de fer un pas endavant, i per això l'he fet, precisament perquè les expectatives són de formar grups que no seran imprescindibles per formar govern. Però això no vol dir que no siguin imprescindibles per gestionar el país. Uh-huh. Perquè el país, una cosa és la majoria, pots tenir una majoria al Parlament, però tu no pots ignorar l'opinió pública. I l'opinió pública, ja dic, en aquest cas concret, de 2 milions de persones, això no es pot ignorar. És evident que si no tens majories per fer govern, doncs has de fer més cas, no? Uh-huh. Però no es pot ignorar.
Home, de fet, si els 2 milions de votants independentistes voten en aquestes eleccions, jo no tinc gaire clar que a Madrid ho tinguin fàcil de formar govern. Si els 2 milions de catalans anem a votar, primer, es guanyaran les eleccions aquí, i segon, a Espanya no podran obviar aquest fet. La força dels diputats a Madrid serà molt important i probablement no podran sumar sols PP i Ciutadans o PSOE i Podemos, que sembla ser que serien les coalicions possibles. Per tant, jo m'agradaria molt sentir aquesta reflexió més, perquè interessa que hi anem els 2 milions de votants.
Però això sempre. Sí, a més,
és el
que
deien.
La política o la fas o te la fan. I quan tu no votes, després no et pots queixar. Això està claríssim. No et pots queixar de dir, no, escolti, tu com a mínim et donen paraula. Utilitza-la.
Doncs, evidentment, des d'aquest programa nosaltres, en sentit neutre, demanem a la gent que vagi a votar. Vostè com demana el vot? Si ho pot fer telegràficament en 4 o 5 paraules. Com demana el vot aquests dies per a Democràcia i Llibertat?
Hombre, jo demano el vot tant als que volen la independència com als que volen decidir sobre la independència. Perquè em penso que nosaltres som una força que, en primer lloc, som independentistes, però volem una independència dins d'Europa i dins de la legalitat, i en segon lloc, insisteixo, fins i tot persones que no vulguin la independència, però que vulguin decidir, han de donar suport a formacions independentistes, perquè si no, no tindran mai aquesta opció.
Recordem que a Catalunya les enquestes donen tant a Democràcia i Llibertat com a Esquerra, a En Comú Podem i a Ciutadans marges d'escons entre 7 i 11, és a dir, que són pràcticament empat tècnic, com dèiem. I què creu que passarà si, més enllà del desig, creu que guanyarà el PP, que podrà governar amb Ciutadans, que hi haurà alguna sorpresa?
No sé,
no s'atreveix.
No sé res més que el que diuen les enquestes. Jo no, fer futuribles no... Bé, no m'interessa.
Doncs queda clar. Gràcies. Ha estat un plaer, senyor Miquel Puig, número 5 de Democràcia i Llibertat. Gràcies per haver-nos acompanyat. També gràcies a Toni Florido i a Xavier Puigdollers. Com sempre diem, que hi hagi sort, però ho diem a tothom.
Molt,
que vagi molt bé.
Moltes
adéu-siau.
Gràcies.
Bona nit.
Bona nit. Bona nit.